A hores d'ara segur que ja heu vist REC, dirigida per Paco Plaza i Jaume Balagueró. Parlem del segon film més vist de l'estat espanyol, amb 1 milió d'espectadors, ha arrasat a Sitges, 3 nominacions als Goya i ja té remake americà 40 anys. Nosaltres tenim els protagonistes amb nosaltres, agraïm la seva presència aquí, Jaume Balagueró, gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
I també a Paco Plaza,
gràcies.
Moltes gràcies. Com tenim això de les nominacions que acaben de sortir del forn, dels Premis Goya, amb Manuela Velasco, millor actriu revelació, també comptem amb el millor muntatge i millors efectes especials. Sorpresos, no?
Bueno, más que nada contentos, ¿no? Contentos por los compañeros nominados, ¿no? O sea, yo creo que nos hace muy felices que se reconozca el trabajo tan importante de todo el equipo, ¿no? De la película. Entonces, pues, no puedes dejar de vivirlo como una satisfacción, ¿no? Porque al fin y al cabo nos sentimos parte de también, estamos nominados con ellos, digamos, ¿no? Porque ha sido, como siempre, el cine un trabajo de equipo y por eso estamos muy felices por sus nominaciones.
Suposo que tal com està el cinema actualment, potser no és el més important aquests premis, sinó el premi de la crítica o del públic, com per exemple ja va passar a Sitges, que potser aquests ja colpeixen una mica més, Jaume.
Home, les pel·lícules es fan pel públic, diguéssim, no? La més gran recompensa que pots tenir fent una pel·lícula és que el públic vagi a la sala, que la sala s'ompli i que la gent disfruti veient la pel·lícula que has fet, no? I aquesta és una recompensa que nosaltres ja hem tingut, per tant estem molt, molt contents. Els Premis Goya són uns premis, diguéssim, i bueno, si arriben bé i si no arriben les nominacions també bé, al final realment el que nosaltres tenim sempre en ment és fer disfrutar la gent, que la gent vagi al cine i que la pel·lícula agradi, no? Una mica és aquest sempre l'objectiu.
Però d'alguna manera compartiu aquesta sensació de cada cop més s'està donant com més importància al gènere de terror, terror, i parlem de terror, tal com el factureu vosaltres, perquè altres produccions que hem vist potser no acaba de ser el terror més clàssic, però això que vosaltres esteu projectant, per exemple, Fresnadillo està obrint el camí també fora, en 48 dies després, vosaltres ja fa molt de temps que esteu treballant al gènere, teniu aquesta sensació que sembla que ara sí, sí, a Espanya, que el terror comença ja a agradar?
Hombre, yo creo que hace tiempo que las películas tienen cierta repercusión, ¿no? Lo que ha ocurrido este año es que las dos películas más taquilleras han sido dos películas de género, ¿no? Es la de Jota, El orfanato, y la nuestra. Entonces, yo creo que es una cosa más coyuntural que otra cosa, ¿no? Yo creo que han coincidido dos películas que han gustado al público y creo que ambas estaban hechas para gustar al público y lo han conseguido. Y no deja de ser un azar, ¿no? O sea, también imagino que ahora mismo habrá muchos productores intentando encontrar la siguiente peli de terror, ¿no? Porque bueno, a lo mejor en su mentalidad ahora sí que es un buen momento para ello, ¿no? Yo lo que creo es que el cine de terror gusta a la gente y que circunstancialmente ha habido dos películas este año que han funcionado muy bien, pero no creo que... Yo no noto una gran diferencia, no sé tú, no noto una gran diferencia con cualquier año en el que nosotros hemos hecho películas en las que también había otras películas, ¿no? Que estaban muy bien y a lo mejor no han tenido el favor del público de esta manera, no se sabe exactamente muy bien por qué.
Jo crec que efectivament hi ha una coincidència en que les dues pel·lícules més taquilleres espanyoles d'aquest any són dues pel·lícules de terror, que són L'orfanato i REC.
Ja ho he dit jo.
I són, no, perdona, però ara matitzaré.
Vale.
I crec que en tot cas és, no deixa de ser una coincidència, són a més dues pel·lícules catalanes, però podria no haver estat així. Això faria, diguéssim, que el públic estigués més receptiu o menys receptiu cap al cinema de gènere, cap al cinema de terror? Jo crec que no. Jo crec que hi ha aquesta casualitat i nosaltres ens felicitem, no? per aquest fet.
Però ara la veritat, el milió d'espectadors, repeteixo, 1 milió d'espectadors i el que encara li resta a la pel·lícula, l'imaginàveu? Però parlant de veritat, eh?
No lo imaginábamos, ¿no? O sea, bueno, es como decía, como nos apuntó un amigo, es uno de cada 40 españoles ha visto REC, ¿no? O sea, no lo imaginábamos, ¿no?
Yo sí.
Tú lo imaginas. Bueno, él era más optimista que yo.
No lo imaginaba. Vale,
no, vale. O sea, hombre, siempre lo deseas, o sea, porque además en nuestro caso que los dos compartimos esa creencia de que el cine que nos gusta hacer a nosotros es un cine para el espectador, para que la gente pase un buen rato entretenido en la sala. Pues claro, o sea, cuanto más éxito el público tenga o más conecte con los espectadores o cuando nos llegan noticias de gente que la ha visto 2, 3 veces, pues esto te hace muy feliz, ¿no? Y es como decir, vale, es para esto la habíamos hecho, ¿no? Pero imaginar este éxito, pues no, la verdad es que no...
¿Gent que l'ha vist tres vegades?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, y cuatro y hasta cinco, nos dijo un chico el otro día que había visto. Y esto, pues, te hace muy feliz porque de alguna manera has conseguido tu objetivo, ¿no? Que es conectar con alguien y hacerle pasar un buen rato, ¿no? Yo creo que nuestra máxima ambición al hacer la película era esta, ¿no?
Yo afegiria que, a més, és una pel·lícula que es va plantejar com un repte, no? És una pel·lícula molt arriscada i és una pel·lícula molt especial. I, per tant, sempre vam tenir dubtes de quin va ser el funcionament d'aquesta pel·lícula a la taquilla. Mai, efectivament, ens havíem imaginat que pogués arrasar com realment ha arrasat. Ho somiàvem, en tot cas, no? Podíem somiar, sempre somies coses. Però clar, sabíem que era una pel·lícula molt especial, que era una pel·lícula molt atípica, i bueno, teníem la il·lusió de que això pogués funcionar, efectivament ho ha fet, però teníem els nostres dubtes, clar.
I quan va ser el moment que us vau mirar als ulls i vau dir, fem-ho?
Pues yo creo que fue en agosto del año pasado, en una terraza en un bar del barrio de Gracia, que nos gustaría localizar porque nos han preguntado mucho, pero yo ya no me acuerdo cuál era, pero bueno, ahí cerca de Los Verdi, tomando algo y empezando a hablar, ¿no? Y a tomar decisiones, de pensar qué película nos gustaría ver, qué películas nos habían gustado, cuáles no, y empezamos un poco a diseñar, pero sin... Yo creo que la cosa empezó más hablando sin saber exactamente...
Como un juego, ¿no?
Como un juego, ¿no? Pero sin saber exactamente ni si íbamos a hacer una película, ni si la iba a hacer Jaume, ni si la iba a hacer yo. Hablando, pero es que encontramos este germen de esta semilla de hacer una película de terror contada con un formato de reportaje televisivo y nos fuimos emocionando, ¿no? Nos fuimos embalando y una cosa llevó a la otra, se la contamos a Julio y a Carlos Fernández, que son los productores de Filmax, que compartieron este entusiasmo y de repente vimos que ya no podíamos pararlo, que se había puesto en marcha la maquinaria y que íbamos a hacerla, ¿no? Pero es verdad, como decía Jaume, que nosotros no teníamos un objetivo al hacer la película, más allá de divertirnos, de intentar explorar un territorio un poco diferente a las películas que habíamos hecho ya anteriormente y como una especie de pasatiempo lúdico, ¿no? Empezamos a hablar y mira...
Pero yo eso no lo he dit. Como decía Jaume, ¿no? Yo lo he dit, eso.
Has dicho algo parecido.
Ho crec. Ho crec.
O lo has dicho en otra ocasión y yo me he acordado.
Ah, claro, potser sí.
Suposo que és això, no? La varietat, el que podeu aportar l'un a l'altre. Quan veieu la pel·lícula, ja noteu aquesta comunió que hi ha hagut de dos caps com Plaza i Balagueró?
És que jo crec que realment molta gent es pregunta com es pot codirigir una pel·lícula, no? Efectivament no es pot codirigir una pel·lícula. Una pel·lícula convencional no es pot codirigir perquè hi ha una sèrie de decisions que són personals, íntimes inclús, i no es poden compartir. Però una pel·lícula com aquesta, que és tan atípica i que no requereix d'aquesta presa de decisions, perquè és una pel·lícula que no té una planificació estàndard, no té música, no té muntatge, o sigui, és una pel·lícula completament atípica, és quasi com un documental, no? Si ho permetia, i per això vam decidir de fer-la junts. I la vam fer, diguéssim, quasi com jugant, és a dir, bueno, ara hem de fer això, com ho fem? Si fem això, no, encara millor, fem això, i era com anar engrescant-se, i jo crec que d'aquesta gresca, d'alguna manera, d'aquest engrescament, sorgia, diguéssim, l'impuls, el motor de la pel·lícula.
Però era divertir-vos amb un cos elevat, perquè és que era posar-se en un plano seqüència en pocs dies de gravació i en una escala d'una comunitat de veïns d'un edifici de Barcelona. Això en algun moment va arribar a ser un problema? Vau tenir aquella sensació de dir, ostres, ¿dónde nos hemos metido?
Sí, varias veces, varias veces, ¿no? Pero como decía Jaume, no sé si ahora o en otra ocasión, era un reto, ¿no? La película, era un reto hasta el punto de que, por ejemplo, hay un plano de la película que empieza en un camión de bomberos y llega hasta el tercer piso y es todo del tirón, son 13, 14 minutos, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente a Oriol Maimó, que es el director de producción con Teresa Jeffaill de la película, yo recuerdo oírle decir, bueno, esto ya lo cortaremos porque esto es imposible. Y en ese momento decidimos que lo haríamos sin cortar, ¿no? Cuando alguien decía que no se podía hacer es cuando decíamos, ¿cómo que no? Pues ahora sí. Y era un poco así toda la película, ¿no? Retándonos el uno al otro un poco a llevar la historia un poco más lejos. También la película se rodó de una manera cronológica, con lo cual nosotros casi éramos espectadores de la peli. Nosotros cada día veíamos lo que se había grabado y tomábamos decisiones como espectadores, como qué nos gustaría que pasara si estuviéramos viendo esta peli ahora en el cine, ¿qué nos gustaría que ocurriese? Y entonces lo hacíamos. O sea, todo el proceso fue muy poco convencional y por eso permitía que trabajásemos los dos juntos porque era sumar, ¿no? O sea, todo el rato nunca había un enfrentamiento creativo, sino una suma. O sea, todo era enriquecer las ideas del otro hasta el punto de que nosotros cuando vemos la peli muchas veces nos preguntamos, ¿a quién se le ocurrió esto? Y no, es imposible saber nada de quién es cada idea, ¿no? Porque realmente ya no son de nadie, son la peli.
Y la película, d'alguna manera, tenia un aspecte orgànic, no? Ella mateixa anava creixent i anava prenent les seves decisions i anava escollint els seus camins. I moltes vegades nosaltres preníem decisions bàsicament perquè la pel·lícula les estava demanant, no? Les decisions que preníem, a més, no només les preníem nosaltres, sinó que estaven compartides també amb el director de fotografia, amb el operador de càmera, que és el que interpreta el personatge del Pablo, i ell era el que anava també escollint la manera d'anar narrant basant-se en les nostres indicacions, i d'alguna manera era un treball com col·lectiu que sempre estava marcat per les pròpies necessitats de la pel·lícula. No? Teníem una sensació que aquella història era una història quasi viva que es anava doncs, desenvolupant sola. No?
Emocions a flor de pell, les que hauran sentit un milió de persones, ni més ni menys. Abans el Paco l'esmentava, la Teresa Jefael, santcugatenca, que assumeix la direcció de producció. També tenim un altre santcugatenc, que és el Carlos Vicente, que és el Guillem, perquè en tota història ha d'haver-hi un metge sempre, sort que en tenim un.
Un ATS.
ATS, vaja, sí, sort, encara que hem tingut del metge. Per ser el càsting, com va anar? Perquè suposo que localitzar allà una dotzena de persones per poder en molt poc temps sincronitzar a tope un equip, una realització d'aquestes característiques, va ser el més dificultós. Home, de la projecció?
Nosaltres teníem claríssim que cap dels actors de la pel·lícula havia de ser conegut. No, no podia ser que si el llenguatge d'aquesta pel·lícula era un llenguatge de directe i de credibilitat màxima, doncs l'espectador pogués reconèixer aquest actor com a l'actor que surt en una sèrie determinada o que ja ha vist en una altra pel·lícula. Per tant, el criteri era buscar actors desconeguts i amb una gran capacitat d'improvisació, perquè des del principi tenien claríssim que els actors no tindrien mai el guió, és a dir, no tindrien mai unes línies de diàleg i no tindrien mai el conjunt del que aniria passant a la història. Aquest va ser una mica el criteri, és a dir, vam fer uns càstings molt exhaustius, mirant molta gent, sobretot provant aquesta capacitat d'improvisació. No? Posàvem els actors, els dèiem, imagineu una situació, a veure què faríeu, i els actors doncs, començaven a desenvolupar una determinada acció i unes determinades reaccions. No? Amb això ens vam basar, i sobretot amb el cas de la protagonista, de la Manuela Velasco, aquí sí que vam decidir de fer una excepció, sí podia ser una mica reconeixible, perquè això podia fomentar la credibilitat, és a dir, una reportera de televisió, una presentadora de televisió, com ara tu, doncs moltes vegades i per molta gent sí és reconeixible. No? Per tant, si reconeixíem amb aquesta presentadora, això ens sonava real, ens sonava a televisió real, ens sonava a producte audiovisual televisió real i per tant podia funcionar. No? I és per això que vam anar a buscar una reportera mínimament reconeixible que, a més, fos una actriu impecable com és la Manuela Velasco.
I, a més, amb aquesta sensació de proximitat, perquè el moment de... Estava pensant des del principi que seria una reportera, que ens introduiríem a les cases seguint la vida d'uns bombers... Aquesta sensació de que això que s'ha vist pot passar-te a tu, això ho teníeu claríssim.
Sí, això era el concepte un poc de la pel·lícula. No? Queríamos que la pel·lícula tingués una credibilitat absoluta, no? I per això queríamos que el principio de la película fuese muy reconocible como cualquier programa que vemos de estilo Callejeros o España Directo o cualquier formato así, ¿no? Queríamos que transmitiera esa especie de aburrimiento cotidiano, ¿no? De estar delante de la tele y estar viendo algo que nos fuera muy reconocible el personaje de la reportera, cómo dialoga con el cámara, porque era importante establecer un marco de credibilidad para luego cuando la película gira hacia otros derroteros que mantener que el espectador siguiese manteniendo la impresión de credibilidad.
I quan ja ha passat un temps ja des de l'estrena de la pel·lícula aquí a Espanya i les reaccions que teniu, no hi ha de crítics, que ja, això ja ho coneixem de sobre, sinó de la gent, de les reaccions que ha tingut, de per què sembla que la gent té més empatia amb el càmera que amb la pròpia protagonista. O sigui, reaccions que potser ara esteu menjant i mastegant d'alguna manera, què és el que us ha arribat més o menys? quines respostes?
Bones, no? Jo penso que el que estem rebent, diguéssim, és que la gent s'ho passa molt bé, que és una experiència molt gratificant, perquè tenen molta por, passen molt neguit, passen molt estrès, i això fa que l'experiència sigui totalment satisfactòria per la gran majoria dels espectadors que han vist la pel·lícula. No? És a dir, sortir content del cine, que és un dels grans regals que uns directors com nosaltres poden tenir. No? Saber que la gent ha sortit del cinema i que està realment molt contenta.
Si la gent passa por, arriba malament a casa seva, no dorm o fins i tot allò amb ganes de manifestar-se, vosaltres contents de que hagi...
Sí,
no?
Mira, lo más bonito que hay es cuando nos ha pasado a mí en concreto ir a un centro comercial y estar en el cuarto de baño y oír que entran un grupo de chavales y están hablando de la peli, ¿sabes? Y están, pero ¿te acuerdas cuando, ah, qué fuerte, no sé qué? Y ves que la están viviendo, que han salido del cine y siguen hablando de ella y que realmente les ha impactado y les ha emocionado, ¿no? Eso es el regalo más grande que se puede tener al hacer una película, ¿no?
¿Lo dices tú o digo el Jaume?
Ho diem els dos, i a més jo afegiré una cosa. A mi el fet que tu planteges de que algú vagi a veure la pel·lícula i després no pugui dormir, o que a casa no pugui dormir, no m'importa, diguéssim. Em preocupa zero. A mi el que em preocuparia és que la gent pogués dormir-se
veient la pel·li.
O sigui, nosaltres no volem que la gent s'adormi al cine. Això és el que és més important per nosaltres. Que no s'adormi a casa després és una qüestió que ens importa ben poc.
No, i poden aprovechar i leer, o sea, quiero decir, al final acabas un servicio social casi, o sea, les estamos regalando horas de vida.
Sí.
O sea, es mejor que no, o sea, tú por ejemplo, que nos comentabas antes off the record que no habías podido dormir, que has ido a casa de tus padres. ¿Cuánto tiempo hacía que no desayunabas con tu madre? O sea, a lo mejor hemos servido para esto.
Sí.
¿No? Es un extra que te ha regalado la película.
Mirant-ho així, d'aquesta
claro.
manera.
Però és que és així com s'han de mirar les coses una mica també. Les coses s'han de mirar pel costat bo, no?
Claro.
A les coses que vas conversar amb la teva mare, que feia molt de temps que no conversaves...
Claro.
Això està... I li diré, doncs mama, hem parlat avui gràcies al Jaume i al Paco, i em dirà, qui són aquests? Tranquil·la, ja li posaré.
Pues li dices que vaya, no, que venga, sí. que vaya al cine i que vea la película.
I una cosa
I a lo mejor va a dormir a casa a tu casa.
Sí. espero que vaya a casa de mi padre. Quarantine.
Sí.
Què n'hem de dir d'aquest projecte? Ja avui, de fet, finalitzava el rodatge d'aquest remei que, escolta, és que no esperant ni a veure quin resultat havia aquí a Espanya, ja s'ha tirat, això significa una fe cega absolutament en el vostre projecte.
Mira, te voy a decir una cosa que te va a gustar, que es que el personaje de Guillem, que interpreta a Carlos Vicente, en el remake americano, ¿cómo se llama, Jaume?
Guillem.
Han mantenido el nombre. O sea, hay un Guillem en el remake americano. O sea, les ha gustado tanto que no han cambiado ni el nombre.
La sensació que tenim, nosaltres hem estat visitant el rodatge la setmana passada, la sensació que tenim és que estan fent la mateixa pel·lícula, exactament, no? Estan mantenint els noms catalans.
El Guillem.
I ara sí. Estan fent una pel·lícula on hi ha un Guillem que viu a Los Angeles, no? Que no deixa de ser curiós. I estan fent exactament el mateix. Han construït un edifici on hi ha un taller textil i hi ha totes aquelles coses que nosaltres ja ens vam trobar quan vam anar a localitzar l'edifici de la Rambla Catalunya, on vam rodar la pel·lícula, ells ho han construït tot allà. No? I jo crec que aquest és un símptoma de que la pel·lícula serà molt, molt similar. Molt similar.
I de cara al futur, perquè qui segueix aquesta entrevista doncs sabrà que el Paco doncs, té associats títols com el Segundo Nombre, que també té Roma Santa, o té la pel·lícula en col·laboració al Jaume, que ell doncs, ha de signar doncs, responsable de títols com Fràgiles o Sense Nom. Què és el que tenim a l'horitzó? Continuarem amb el gènere? Hi haurà algun aixelebrat que algun cop se li acudeixi dir fareu algun dia algun tipus d'experiment que no sigui en el gènere del terror, del fantàstic? En teniu ganes, sincerament? Perquè és del tot lloable que si voleu continuar amb aquesta línia. Nosaltres, els seguidors, contents per això.
A mi m'encantaria fer una pel·li familiar, infantil, realmente. Bueno, de hecho ya la hice, o sea, bueno, hice Cuento de Navidad, que era un híbrido, ¿no? De peli familiar y cine de terror. Pero tampoco eliges tú los proyectos, ¿no? Muchas veces son los proyectos los que te eligen a ti, o sea, no te fuerzas a pensar qué vas a hacer después, sino que las ideas a veces vienen o nacen de ti mismo y tampoco tienes una capacidad de elección de qué me gustaría hacer, ¿no? O sea, no, yo creo que no es tan controlable todo. Es un poco escuchar a es tu voz interior, ¿no?
És molt orgànic. És a dir, jo faré un símil, si m'ho permeteu.
Bueno.
Que és una mica el símil de l'amor. Quan fer una pel·lícula és un acte d'amor, bàsicament. Nosaltres no podem escollir la propera noia de la que m'enamoraré serà una noia rossa de 28 anys i infermera. No ho podem escollir. Passarà com passi i a nosaltres ens sorprendrà. I segurament passarà allò que mai havíem pensat. No? Ens enamorarem d'allò que mai havíem pensat. I el cinema, d'alguna manera, és així. Fer una pel·lícula, de sobte un dia apareixerà una pel·lícula que ens enamorarà, una història que ens enamorarà i tres mesos abans potser érem incapaços de preveure que aquesta és la pel·lícula que faríem.
I per últim, què demaneu als Reis en aquestes festes?
Uf, pues...
Pau per tothom.
Sí, sí, o sea, salut per a la família i la PlayStation 3. Per
poder estar con la família.
Salut, per, claro, perquè jueguen conmigo.
La PlayStation 3 igual no la demanaré.
Jo demanaré. Ja la tens o què?
No la tinc. Ah. Jo demanaré la salut per la família també, per la família de tots, a més. Felicitat per tothom i que tothom que tingui doncs, problemes greus pugui solventar-los d'alguna manera, no? I després, doncs igual, alguna coseta de roba, una coseta senzilleta.
Molt bé, com a mínim el consol de saber que Woody Allen sabrà i vol saber el secret de com rodar una pel·lícula a Barcelona sense embolicar tant la troca, com li va passar amb ell amb la seva darrera producció. Vosaltres no tingueu cap problema, Jordi, ereu content de que pugui haver-hi un virus a Barcelona.
No, és al revés. Nosotros queremos saber el secreto de Woody Allen para que la policía no vaya a molestarle a los rodajes como vinieron a molestarnos a nosotros. O sea, él es él el que nos tiene que explicar cómo se hace, aunque nos imaginamos un poco cómo se hace. ¿Cómo se hace para rodar tranquilo en Barcelona y que no te pongan problemas? ¿No?
Doncs sí, nosaltres el rodatge de Rec va ser molt complicat i va ser molt difícil i vam tenir moltes pegues per part de les autoritats i mira que era una pel·lícula senzilla que estava localitzada dintre d'un edifici, no? I ja Woody Allen tallava carrers, i places, avingudes i no hi havia cap problema. I a més li donaven diners per fer això.
A més no crec jo que Vicky i Cristina a Barcelona pugui assolir 1 milió d'espectadors, ja ho veurem, i si no... Doncs bueno, veurem els resultats, la qüestió és que pugueu treballar i també a vegades que els professionals del cinema els hi puguin posar les coses fàcils. No?
Deixa'm puntualitzar una cosa, si no canvien el títol, crec que ho tindrà una mica difícil.
Però bueno, de totes maneres le deseamos a Woody lo mejor,
sí.
Perquè Woody...
Li heu posat carbó, una mica li heu posat carbó.
No, a ell en absolut.
No, en absolut.
O sea, ell és un genio indiscutible del cine, te guste más o menos sus películas, és uno de los grandes de la historia. Y es un orgullo que venga a rodar aquí y formar que nuestra ciudad forme parte de su filmografía, me parece muy bonito. Luego que la película será lo que será o la manera en que se ha hecho puede ser más o menos discutible, pero desde luego él no tiene ningún, él ha venido, ha cobrado, ha hecho su peli y se ha ido, que es lo que todos nos gusta hacer, ir, cobrar y irnos.
Yo carbón no demanaré para
Woody, no.
Yo le demanaré una Nintendo DS.
Bé, doncs veig que això d'enfants terribles no us va gens ni mica. Jo crec que molts bons desitjos són els que ens arriben i bones vibracions d'en Paco Plaza, d'en Jaume Balagueró. Moltíssimes gràcies per venir.
Sabem
que teniu una agenda apretadíssima i que vinguéssiu fins a Sant Cugat a explicar-nos i prem amb nosaltres aquest rec. Doncs ens ha fet moltíssima il·lusió que continuï moltes setmanes més en cartellera, que pugui batre rècords, i això de dir ja la primera o la pel·lícula més vista del que queda d'any, escolta, mai se sap i podrem veure els resultats aviats. Molt bones festes i gràcies per estar amb nosaltres.
Bones festes també a vosaltres.
I a vostès, si encara no han tingut l'oportunitat de veure rec, que ho dubto, que sàpiguen que és una molt bona opció per poder passar una bona estona amb el seient i com diu en Paco Plaza, en Jaume Balagueró, sobretot no us adormiu i si no us adormiu quan arribeu a casa com a mínim us recomaneu que passeu i tingueu unes bones relacions amb els veïns de la vostra comunitat.